Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Almenys 17 persones ja han estat detingudes en una operació antiterrorista dels Mossos d'Esquadra a Barcelona i Igualada, que està en marxa des de primera hora d'aquest matí. La policia catalana ha actuat contra una suposada cèl·lula jihadista que volia atemptar a Catalunya. Els seus integrants estan acusats de terrorisme, però també de delictes contra el patrimoni i la salut pública i d'organització criminal. Una part del grup es dedicava a la delinqüència comuna, com furs i robatoris. N'haurien comès 369 delictes només a la ciutat de Barcelona. Posar a disposició de les persones sense llar un espai obert els 365 dies de l'any. Aquesta és la reclamació que entitats com Arrels Fundació fa en plena operació Fred. Un operatiu que l'Ajuntament de Barcelona ha activat aquests dies en fase preventiva, oferint 75 places en diversos centres de l'àrea metropolitana fins al mes de març. Ràdio Televisió de Badalona, Raquel Moreno.
Bona tarda. Des de la Fundació, però, lamenten que aquestes mesures es posin en marxa dies concrets de l'any i no de manera permanent. Segons anuncien, actualment hi ha més d'un miler de persones dormint al carrer arreu de Barcelona. L'operació Fred, diu, no soluciona el problema. N'ha parlat el president d'Arrels Fundació, Ferran Busquets.
Si els garantitzem que estaran sempre fora del carrer i ells ho creuen, és difícil que no vagin, que no vulguin aquest espai. Això és el principal. Què fem mentrestant? Pues des d'ara el que proposem és obrir espais petits per la ciutat i obrir-se 365 dies de l'any. Que quan la persona arribi allà, li puguem dir, tu estaràs el temps que tu necessitis.
A Barcelona, les persones sense llar viuen al carrer durant una mitjana de més de 3 anys i ho fan perquè no tenen una altra alternativa habitacional, ja que dormir en un espai cobert certs dies de l'any no és per ells una solució definitiva. En aquest sentit, des d'Arrels Fundació asseguren que les entitats tenen dificultats d'actuació perquè no hi ha polítiques en aquest àmbit a llarg termini i que de 4 anys han de començar de zero segons el partit que governi. El 90% de la població que viu al carrer actualment són homes i el 10% restant dones.
La meteorologia està incidint també en l'afluència de pacients als CAPs per la grip arreu de Catalunya. En el cas de Palafolls i Malgrat de Mar, però, ho fan amb menys visites que l'any passat. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
Bona tarda. A Catalunya la grip arriba la majoria de vegades a partir de la segona quinzena de desembre. Tot i així, el seu període de màxima afectació sol ser durant les primeres setmanes de gener, un període en què enguany sí que s'ha observat un repunt de la grip, però a menor mesura que el que es vivia ara fa un any. Montserrat Tejedor, directora de l'equip d'atenció primària Malgrat Palafolls, ha explicat en declaracions a Ràdio Palafolls que en aquesta última setmana, tot i l'augment habitual de la malaltia, afectació que l'any passat als centres de la zona.
Estem per sota de l'any passat. Això no vol dir que no haguem augmentat respecte a la resta de l'any, és normal. Estem en època d'hivern, època de refredats, les persones respiratòries doncs, fan exacerbacions, sempre ens augmenta una mica el llindar de les urgències. Però si hem de parlar campanya de grip fins a Dia de Reis, per exemple, estaven un tant per sota de la mitjana de l'any passat.
L'entrada de la grip en fase d'epidèmia es considera com a tal quan se superen aquest cop els 110 casos per cada 100.000 habitants, una situació que podria produir-se al llarg d'aquests propers dies. Tot i que enguany l'afectació sigui menor, els metges recomanen igualment ser curosos tant amb la prevenció de la propagació del virus, tenint en compte qüestions higièniques, com també a l'hora de recuperar-se.
Amb aquesta informació des del Maresme posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs anava un submarí nuclear rus per l'Àrtic, diguéssim, per sota de l'Àrtic, quan de sobte, des de la cuina, avisen que... Bueno, avisen així.
Capitán.
Fixeu-vos que parlen castellà els russos, els submarins russos, eh?
Capitán, la basura huele mucho. La basura huele mucho, capitán.
I el capitán diu...
Contramaestre, profundidad de superficie.
A les órdenes. I el submarí... puja.
Ya estamos en superficie, capitán. Abre abran escotilla.
Obren l'escotilla i es troben un os polar caminant per sobre el barco. L'animal anava per allà i de sobte...
Capitán, capitán, hay un oso.
Que menys mal que eren russos, perquè arriba a ser segons quina policia local i li fot un tiro. Però no, ells no, van dir...
Hay un oso, hay un oso. Pues no le disparen, háganle fotos.
Li van fer fotos a l'os, van tirar la brossa i van dir...
Capitán, ¿qué hacemos con las fotos? Cuélguenles en el Instagram.
I la van penjar a l'Instagram del de l'exèrcit rus. I s'ha muntat un merder perquè, clar, això que havia de ser una gràcia de capitán, capitán, tenemos un oso caminando por encima del submarino, s'ha convertit en ¿y dónde iban ustedes a tirar la basura en mitad del Ártico? I hi ha un merder internacional entre Noruega, propietària del tros de gel on estava l'os, i Rússia, propietària del submarí, sobre ¿dónde carai iban a tirar ustedes la basura en mitad de la nada? El govern rus ja ha dit que ells defensen la llei del mar, respecte a la llei del mar. Però els noruecs ja els han dit que la llei del mar no diu res de tirar la brossa al mig del glaciar àrtic. Per tant, la gràcia de l'os, al final, ha acabat suposant un conflicte internacional.
Capitán, capitán.
I ara on t'ha anat a parar aquesta brossa? Doncs en un lloc on probablement trigarà uns 4 o 500 anys en desaparèixer. Bona tarda a tots i benvinguts. És un clar exemple de com els humans, i d'amagades, amb nocturnitat i alevosia, acabem contaminant el planeta. Fins i tot aquelles zones que són preservades, aquelles zones que són protegides, aquelles zones que en teoria ningú hauria de contaminar, especialment perquè aquesta és precisament una àrea on hi viuen 2.000 persones i 3.000 ossos polars, que per cert estan en franca regressió. Nosaltres avui parlarem de medi ambient, de contaminació, de sostenibilitat i de moltes altres coses en aquest programa que es diu El Far, i del qual tenim una tripulació meravellosa. Una tripulació, l'equip de màquines és en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir. I una tripulació que són la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i el Josep Maria Cano. I els capitans! Tots vosaltres, que sou els que al cap i a la fi acabeu manant, com sempre. Fins a 7, amb tots vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De moment, fred al pol, perquè aquí, home, les temperatures són baixes, a primera hora del matí. Avui ha hagut molta humitat, molta humitat, però realment ens hem recuperat una mica. Em sembla que, però, això és un miratge. Abel Flores, des del Servei de Meteorologia de Catalunya, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em sembla que és un miratge, perquè som a una pujada prèvia a una baixada.
Bé, avui, de fet, s'ha semblat molt la temperatura que hem tingut ara migdia respecte a la d'ahir, eh? Algunes zones ha baixat una mica, en d'altres zones de l'interior, sobretot, ha pujat lleugerament, però hem patit massa canvis. L'ambient, això sí, ha estat força suau a migdia. Però bé, ha de baixar una mica la temperatura, especialment demà i sobretot de cara a dijous, perquè dijous sí que ens arriba un sistema frontal, però demà encara no canviarem grans canvis, pel que fa a la temperatura, tampoc pel que fa a l'estat del cel.
El que sí que hi havia avui era moltíssima humitat, molta.
Sí.
Tot era xop.
Sí, hi havia molta humitat al litoral, però sobretot cap a l'interior. De fet, aquesta humitat, amb aquest ambient més encalmat, perquè ja hem tingut el vent dels darrers dies, doncs cap a l'interior hem vist nombrosos bancs de boira, de boirina, estrats baixos, aquesta humitat que sí que ha condensat cap a l'interior. Al cos de zones del litoral sí que en alguna zona formava una miqueta mala visibilitat, algun núvol baix, però ha estat molt, molt puntual, però sí que s'ha notat també a la zona del litoral. Demà també en tindrem, eh? Demà també és possible que es formi algun núvol baix arran de costa, especialment més o menys entre l'àrea del sud de la Costa Brava i Cap de Salou, més o menys en aquestes zones on és més probable que s'arribi a formar fins i tot localment algun núvol baix, fruit d'aquesta humitat que precisament comentes, aquest vent de component sud, més d'origen marítim, doncs que fa que aquesta humitat sigui més, més alta, però per la resta el temps és molt tranquil, i el vent també, força tranquil. Només demà a tarda una mica més reforçat el component sud, al sud de la Costa Brava i nord també del litoral central.
I pluges se'n veuen, no, eh?
Pluges, ahir ho comentàvem, avui no, això ho veiem, el cel completament serè, demà tampoc, tot i aquests intervals que puguin aparèixer núvols baixos, i de cara a dijous potser arribaria algun plogim, és quan ens arriba un front i a la segona meitat de dijous, a partir de migdia, s'ennuvolarà, estarà més tapat, possiblement arribi alguna gota a zones de litoral, però serà poca cosa, eh? Ja veurem, si de cara al cap de setmana o la propera setmana sembla que l'atmosfera ja està una mica més remoguda, ja no tenim aquest anticicló que ens afectava o que teníem ben a prop i feia que tot plegat estigués molt parat. Es comença tot a moure una miqueta i ja veurem si la setmana que ve ens arriba algun ruixat una miqueta més important.
Pel que fa referència a l'estat del mar, important, els pescadors volen feinejar i en alguns punts no han pogut sortir encara.
Bueno, avui l'estat del mar està força més tranquil. Ja no teníem aquelles àrees de maregassa, encara teníem forta maró, sobretot arran de costa. Mar endins sí, que l'onatge estava força més alterat. I esperem que estigui més tranquil. De fet, demà, a primeres hores del matí, a tota la meitat sud, estarà molt tranquil, eh? Mar arrissada, cap a zones de la Costa Brava, potser encara que una miqueta de ressaca, i veurem una mica encara de màries de maró, fins i tot forta maró, una miqueta més allunyats de la costa, i demà tarda, en aquesta zona on bufarà una mica més fort, a la Costa Brava sobretot, doncs sí que veurem com hi haurà maró, forta maró, encara cap a la Costa Brava, però la resta, el mar força tranquil.
Doncs escolta'm, esperem que el temps estigui encara tranquil, que no tinguem massa problemes, i veurem finalment a partir de la segona meitat de dijous quin temps ens espera. Abel, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Cuida't, fins després.
Fins demà.
El destacat de la jornada.
I, sens dubte, el destacat de la jornada d'avui passa per aquesta operació antiterrorista que han fet els Mossos d'Esquadra a Barcelona i a Igualada. Isabel González, bona tarda.
Bona tarda. Des de primera hora d'aquest matí, els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquesta operació antiterrorista, amb la qual s'han detingut fins ara 17 persones. Es tractaria d'una suposada cèl·lula jihadista que volia atemptar aquí a Catalunya. Els detinguts estan acusats de terrorisme, però també d'altres delictes, com furts, robatoris o contra el patrimoni i la salut pública. Només a la ciutat de Barcelona haurien comès més de 360 delictes. Positiu anomenat Operació Alexandria, hi han participat més de 100 agents de diferents unitats. Segons ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch, 5 dels arrestats estaven a hores d'ara ja molt radicalitzats. L'operació, tal com han informat els Mossos a Twitter, és fruit d'una llarga investigació de la Comissaria General d'Informació de la Policia Catalana, que està tutelada pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional.
Doncs Operació Alexandria es diu, el que han fet els Mossos d'Esquadra.
Sí.
Seria bo saber per què li posen Alexandria. Són aquelles coses que algun dia hem de saber, per quins motius es posen els noms. Vinga, fins ara.
Fins ara.
Adéu. Vinga, seguim. Cristina Cantal, desdoblament nord de la Nacional 2. Queda paralitzat un any més. Seguim endavant amb aquesta història. Cristina? Hola? No hi és. Doncs vinga, ens anem cap a en Daniel Rodríguez. Embarguen més de 8.000 euros del vent d'estrop de Cambrils per no haver pagat els amarratges als aports de la Generalitat. Però el Club de Rem afirma que hauria de ser l'Ajuntament qui hauria de pagar d'acord amb el conveni que tenen signat des de fa ja una dècada. En Daniel, de fet, en té més dades.
El vent d'estrop Bogadors de Cambrils té des de 2008 un conveni amb l'Ajuntament de la Població per l'ús de dues embarcacions de rem de titularitat municipal i de la plataforma per amarrar-les per fomentar aquest esport, però segons ha informat Ports de la Generalitat al FAR, en els últims anys s'han incorporat 3 embarcacions de rem més de titularitat privada. És per aquest motiu que l'organisme portuari va emetre les factures corresponents a les taxes de domini públic, unes factures que corresponen a l'any 2016 i al primer semestre de 2017. El Club de Rem admet haver rebut diferents avisos de port reclamant el pagament, però que va notificar-ho l'Ajuntament cambrilenc perquè solucionés ella el problema. Però, finalment, els comptes del Vendastrop van patir un embargament de 8.216,53 €, i damunt la taula encara hi ha pendent un altre possible embargament per valor de 4.244,75 €. És a dir, que en total serien uns 12.500 € pel concepte d'utilització del port d'aquestes tres embarcacions polèmiques. Des que es va produir l'embargament, s'han mantingut ja reunions per buscar la millor manera per solucionar aquest enrenou que afecta al club de rem de bac fix de Catalunya, que em dedica és el millor del país. Des del Vendastrop creuen que és l'Ajuntament de Cambrils qui ho ha de pagar, i si no ho fan, no dubtaran en prendre mesures de protesta si no els compensen els diners embargats.
I ara sí, Cristina, parlem de la Nacional 2, que es queda com està de moment.
107,2 milions d'euros és el total del pressupost de l'Estat per al 2019 a les comarques gironines, el que suposa, això sí, 32 milions menys que l'any anterior. Per al desdoblament de la Nacional 2 s'hi destinaran 6,1 milions d'euros, però només per finalitzar els trams que ja estan començats. Al nord només es preveuen partides testimonials de 100.000 euros i les obres de desdoblament, esperades des de fa molts anys, seguiran paralitzades. Tampoc s'impulsarà l'A26 entre Figueres i Besalú ni l'NC52 entre Ribes de Freser i La Molina. Un dels pocs trams de desdoblament de la N2 que rebrà una inversió destacada són els quasi 5 quilòmetres entre Massanet i Sils, als quals l'Estat hi destinarà 2,1 milions d'euros per finalitzar definitivament les obres iniciades l'any 2006. També es preveu concloure aquest any el tram entre Medinyà i Urriols i millorar els accessos de la Nacional 2 entre Pontós i Garrigàs i l'enllaç de la 2 a Vidreres. El Ministeri de Foment ha licitat el contracte d'obres per millorar el traçat de la Nacional entre Tordera i Massanet de la Selva, segons publica avui el BOE. Els treballs s'han licitat per valor de 27,4 milions d'euros. Aquest tram no es desdoblarà, però sí s'hi millorarà la seguretat vial.
I la Generalitat reconeix que no té marge per solucionar la greu crisi del sector dels cítrics. Segons el director d'Alimentació de la Generalitat, el senyor Carmel Mòdol, els mecanismes per invertir depenen de pactes polítics al més alt nivell entre els estats de la Unió Europea. Josep Bartomeu.
La prova dels mals del sector dels cítrics a Catalunya i el País Valencià són grans superfícies comercials que venen a baix preu taronges provinents de Sud-àfrica quan just al costat hi ha camps i més camps de cítrics. Això és possible gràcies a un tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i alguns països de l'Àfrica meridional que fa uns anys que afecta el sector. Enguany, però, s'ha agreujat perquè la temporada de cítrics africans s'ha solapat amb la local. L'administració admet que té un marge de maniobra molt estret per aturar la crisi. El director d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, ha reconegut a Notícies en Xarxa que el mecanisme per intervenir al mercat a la Unió Europea està basat en acords polítics i el govern espanyol diu que no té voluntat d'intervenir.
El govern central a nosaltres ens diu que no demanarà l'activació de la clàusula de salvaguarda, que és aquella per la qual la Unió restringeix les importacions de productes que provoquen l'esfondrament dels mercats. Aquesta és l'única opció que hi haurà que el dia d'avui. De fet, són dues. Una és aquesta, que és molt difícil que la demanin perquè impliqui acords polítics en el conjunt de la Comissió Europea. I probablement ara no estan en condicions de fer-ho, més si han dit que no ho pensaven.
L'altra solució viable, segons Mòdol, és demanar a Europa la retirada extraordinària de cítrics per tal de pujar els preus. Mentrestant, els pagesos donen la campanya per perduda. A mitjans de desembre, una trentena de pobles valencians es van manifestar per defensar la seva horta. Ara amenacen amb talar arbres. A Catalunya s'hi va sumar Alcanar, on van protestar unes 300 persones. El proper dilluns 21 de gener s'ha convocat una nova manifestació.
I finalment, els carnavals de Calafell, Cunit i el Vendrell i el de Cubelles es promocionaran aquest any de forma conjunta sota la marca Penedès Marítim. Ivan Fernández.
Els quatre municipis han editat un material gràfic on es poden consultar els actes i els horaris de quatre carnavals que tenen moltes similituds entre ells. L'acord entre carnavals també ha possibilitat un acord en els horaris. En alguns casos, la proximitat horària feia coincidir algunes rues i el pacte les ha fet compatibles. No és el cas de les de Cubelles i Cunit, que coincideixen en dissabte de carnaval, però totes dues tenen una alta demanda. Més enllà de coordinar horaris i difusió, els quatre ajuntaments no descarten treballar bases i premis conjuntament pels propers anys i consolidar el carnaval al Penedès Marítim com a element turístic del territori.
Segueix la llum del far. Professions.
de conèixer paraules exclusives que cada setmana ens serveixen per aprofundir en el món del vocabulari marítim. Com sempre, ens agrada contactar amb la Cristina Cantal. Cristina, ja hi tornem.
Doncs ha arribat el moment de descobrir aquestes paraules exclusives i avui ens endinsarem en el món pesquer, més que res, diria jo, i ho farem de la mà d'en Jordi Piqué, el nostre mestre de capçalera, doncs que regularment ja ens acosta aquestes paraules exclusives de mar i de caire mariner. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, i m'ha agradat molt això de mestre de capçalera.
Sí, home, què penses?
No, perquè... Clar, de capçalera ja m'aveig anant per les cases a visitar la gent, jo. Com els metges.
Jordi, quina paraula ens acostes avui?
Doncs mira, avui tinc la teranyina.
Ah? La teranyina?
Què és la teranyina?
Això és un art de pesca, no? Una teranyina?
Sí, molt bé, és un art de pesca, però és que nosaltres també en diem teranyina a la barca grossa que practica aquest art de pesca.
Ah, per tant, són teranyines.
Exacte. Sí, exacte. Les barques que ara aquí en queden ben poques, però quan jo era petit a la platja del poble estava plena de teranyines, barques grosses que practiquen aquest art de pesca, que de fet seria com el sardinal, però que ho varen ajuntar diversos sardinals i que inclús al principi estava prohibit fer-ho perquè, és clar, representava que amb l'art de la teranyina pescaves molt més del que podríem dir. Ara poder no sé si està prohibit o fan la veda, perquè fas molta captura de peix amb el perill de que puguis esgotar la sardina, el seitó, el barat, que és el que es pesca amb la teranyina, més aviat del compte.
De fet, la teranyina és diferents barques que es posen a la vegada, es posen en comú més o menys, no es posen totes d'acord.
No, de fet, van, també poden anar soles. El que passa que porten el llagut, que és el bar que porta el llum, un llagut, una barca sí, no tan gran com la teranyina, però més gran de les habituals, i que acompanya a la teranyina. I això es pensa que aquesta paraula teranyina podria venir de Galícia, que en diuen traïnyes.
Ah, sí?
Sí,
ah, exacte. Molt bé. Que, de fet, a molts llocs la teranyina se li diu la pesca d'encerclament, no?, una mica.
Exacte, és que és el cèrcol, que seria el mateix que el sardinal, ajuntant-ho, de manera que pugui fer un cèrcol, un cercle, que és, i és clar, i llavors hi ha una corda que, estirant, se tanca de baix. Llavors el peix queda enganxat a dintre, però molta quantitat, per això dic que en un temps es volia prohibir i tot, doncs tanca el peix a dintre d'aquesta espècie de xalabret,
sí,
que fa un gran xalabret enorme, i es pesca. Per això se'n diu el cèrcol o teranyina.
De fet, és...
Fa una bossa.
Sí.
És una espècie de bossa.
És molt visible, perquè normalment és un art de pesca que es fa servir a la nit, i com que s'utilitzen aquests bots de llum, no? És quan anem a passejar un vespre, per exemple, i veiem allà a l'horitzó, doncs, aquells punts de llum al mar, sovint solen ser embarcacions que han anat al cèrcol o a la teranyina, no?
O a pescar els calamans.
També.
Ah, clar. Ja aquests llums que m'estàs dient seria més aviat calamaires, d'aquests que van a buscar els calamans, que no pas el cercle o que no pas la teranyina. Però la curiositat, vull dir, per què he posat aquesta paraula, és perquè el fet de ser un art de pesca també se li deia, o se li diu així, a la barca.
Molt bé. És a dir, que les embarcacions prenen el nom de l'art que utilitzen per pescar. Carai.
Aquí en els anys 60 n'hi havien hagut 30, 40 o 50 teranyines, ara quasi com en queden. En canvi, veus a Roses, allà tenen les vaques.
Ah, vaques.
Les vaques.
Que són vaques.
Sí. Vaques serien unes barques més grans que la teranyina,
sí?
I que utilitzen el seu art de pesca, no ho sé si és diferent, però ells en diuen vaques.
Jo havia sentit a parlar, i de fet en diuen els bous, que els bous de pesca,
també, sí,
que són també unes embarcacions,
sí.
Déu-n'hi-do, són grosses. És possible que el que a Roses en diuen vaques, en d'altres llocs del país en diguin bous, no?
Puguin ser els bous.
Exacte.
I aquí a l'Escala, als anys 50 i 60, era tot un espectacle veure la sortida de les teranyines
cap
al tard, des de la platja i molta gent baixàvem a veure només l'hora de sortir les tranyines amb els llaguts que sortien primer amb els llums encesos.
Clar.
La tranyina llavors l'avaraven, per això nosaltres ens diuen esquena pelats, l'avaraven apretant amb l'esquena.
Ah, molt bé.
Baixaven, això també és una altra paraula que la podem explicar o comentar amb més extensió, que nosaltres som esquena pelats, d'apretar les tranyines i les barques cap a Marc,
sí,
amb l'esquena.
Clar, com que vos...
I clar, els pèls quedaven enganxats i apa, ras!
Sí. Escolta'm, clar, com que vos... I a més, com que no teníeu port, per entendre'ns, que varàveu a platja,
no.
Clar, hi havia, sí, sí. S'havia de fer tota aquesta feina humana, no?, d'estirar amunt, de tal, i que esquena pelats, molt curiós, això.
Esquena pelats, i que no s'ofenguin els de roses, que nosaltres els de roses els hi dèiem, o els hi diem, ànecs.
Per què?
Perquè les barques sempre ja tenien port i sempre els tenien a dintre l'aigua.
Ah, perquè ja estava, sempre estaven en remull. Curiós, ostres...
Exacte, ells tenen port des de fa anys.
El que hem après arrel de les teranyines, eh? És a dir, el que hem après arrel de les embarcacions. Escolta'm, Jordi... Digues.
No, jo vull dir que no s'ofenguin els de roses, eh?
No, home.
Vull dir, futbolísticament parlant, sempre hi ha hagut gran rivalitat, però amb aquest aspecte, vull dir, nosaltres acceptem que ens diguin esquena pelats i ells que acceptin que nosaltres els hi dèiem ànecs. Per aquesta diferència, nosaltres teníem la barca i l'havíem d'apretar amb l'esquena i ells ja la tenien a l'aigua, per tant, com els ànecs que pululen per sobre l'aigua, no?
Són aquestes rivalitats entre poblacions. Jordi sí, Piqué, moltíssimes gràcies per aquesta nova paraula. Que vagi bé, fins després.
Vinga, adéu.
Vinga, fins ara, adéu. Gràcies a en Jordi, que ens ha permès conèixer una miqueta més. Per cert, sabem que hi ha 4 dotacions dels bombers de la Generalitat treballant en l'incendi d'un habitatge a la plaça de l'Ajuntament de Figueres. Curiós veure, deu ser curiós veure el desplegament que ja s'hi ha organitzat. En tot cas, ho estem seguint, si hi hagués alguna novetat ens en faríem ressò. Arribem així gairebé a dos quarts de cinc de la tarda, després seguim parlant de mobilitzacions avui, és un dia de manifestacions.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Sento cantar les granotes des del meu llit. Anuncien la pluja que ha de venir. I els seus cants en la nit de veritats, de certeses mil·lenàries i ancestrals.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Juan Manuel Moreno serà avui el nou president de la Junta d'Andalusia. De fet, al llarg del matí s'han acabat de quadrar els pactes i hi haurà un acte més institucional aquesta tarda de presa de possessió del nou president, que hi arriba després de l'acord amb el Partit Popular, Ciutadans i Vox, el govern, bueno, la comunitat andalusa. Això ha generat moltes reaccions. No al pacte en si mateix, que també, sinó al contingut d'aquest pacte. Perquè s'han posat damunt de la taula com a moneda de canvi, s'ha estat negociant amb drets fonamentals de col·lectius, les dones un d'ells, com si fossin, doncs això, no? Moneda de canvi, eina d'intercanvi, de negociació als drets de les persones. A les 7 de la tarda, a Andalusia, i amb el suport del PSOE, doncs s'ha convocat diferents mobilitzacions, i a la mateixa hora, a la resta de l'Estat, a ciutats com Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Badajoz, Santiago de Compostela o Saragossa, entre d'altres, i evidentment moltes més de catalanes, s'han convocat concentracions i mobilitzacions en solidaritat amb les dones que viuen a Andalusia. Jo crec que avui és un dia d'aquells en què no podem permetre'ns estar-nos a casa veient com hi ha gent que juga amb els nostres drets com a persones. Núria González és la presidenta de l'Associació Internacional L'Escola, una de les entitats que han signat i d'alguna manera convoquen aquesta mobilització al nostre país. Núria, bona tarda i benvinguda.
Molt bona tarda.
Avui és un dia de sortir al carrer, tots, eh? Homes, dones, nens, nenes... Exacte, totes les persones, no?
Va ser una mobilització massiva per donar una resposta com cal a una agressió que és molt profunda i molt greu, doncs hem de donar una resposta a l'alçada, no? I deixar ben clar que amb els drets de les persones, amb els drets humans, ja siguin de les dones, dels homes, dels nens, dels col·lectius específics, doncs no es negocia, no? I que no som moneda de canvi de cap poltrona, de cap govern.
Aquesta és una agressió, ara feia memòria, Núria, com no hem tingut a nivell social des de fa molts anys. És a dir, un dret tan fonamental, tan indiscutit i indiscutible, feia, jo no recordo que fos agredit d'aquesta manera des de fa, i repeteixo, molts anys.
Doncs pues mira, l'última vegada que van intentar fer una agressió a un dels drets fonamentals de les dones, que és el dret a l'avortament segur i gratuït, va ser Gallardón, i el moviment feminista el va fer dimitir, que va ser l'únic ministre que va dimitir d'aquells fastigosos governs del Partit Popular, no? Però sí, no recordem des de la democràcia cap atac d'aquest calibre, no? D'aquesta manera de dir, de negar la realitat, de negar el terrorisme masclista, de negar que ens estan matant i de voler dissuadir-ho amb falsos arguments, amb falses dades i amb uns arguments totalment pues, populistes i que només fan que confondre la gent i portar-nos, doncs, ells ens voldrien portar avui al 1940, no? Però nosaltres no ens deixarem. Perquè primer són les dones, però després vindran uns altres. Hem vist com el Partit Popular, que és qui té la culpa de que s'apliquin aquestes polítiques, tant Partit Popular com Ciutadans, no ens oblidem, perquè Vox pot proposar,
sí.
Però qui ha acceptat les propostes són Ciutadans i Partit Popular. Això ha de quedar molt, molt clar. Són ells els culpables de que això sigui així. Doncs si fossin per ells, doncs, el que he dit abans, ens ho dirien al 1940 d'una tacada, perquè és on sempre han volgut que estiguessin les dones, no? Llavors, sabíem perfectament del moviment feminista que un avanç tan clar del feminisme com és el que hem viscut aquests mesos, per exemple, el 8 de març, que va ser històric, o totes les mobilitzacions al carrer, tindria una forta resposta del patriarcat i del masclisme, i aquí està, no? De la pitjor manera possible, dintre de les institucions, i negant la major, que és que ens maten i ens maten per ser dones, no? I posant els drets de les dones i de les nenes damunt la taula com si estiguessin negociant pues, amb qualsevol cosa que no siguin els drets humans, no? És inconcebible.
I equiparant unes dades falses a persones que han perdut la vida, és a dir...
Exacte.
Que, bueno, ells diuen que són de no sé quin carai d'estament judicial, que m'agradaria veure com s'han fet, que són absolutament una falsedat, no? Aquestes del...
Totalment. L'altre dia vaig veure un d'aquests de Vox dir que havien mort 60 nens a mans de les dones, i és absolutament fals. Absolutament fals. Aquesta dada la va dir així, no va dir la font, no va dir absolutament res, i després és absolutament fals. Després també tenim el mantra aquest que han anat dient, no?, del tema de les denúncies falses,
sí, sí.
Quan el Consell General del Poder Judicial té les seves dades penjades i veiem que és un 0,02% de denúncies falses. El que passa és que aquesta gent menteix. O sigui, a veure, de tota manera no ens estranyem. Són gent que no respecta els drets humans. No ens podem estranyar de que menteixi sense cap mena de, pues, de rubor, no? O sigui, avui, per exemple, sortia la notícia de que aquesta gent no havia presentat al Tribunal de Comptes les comptes del partit. Però vosaltres creieu que aquesta gent els importa al més mínim uns comptes i no els importen els drets de les ciutadanes i dels ciutadans d'aquest país ni de cap altre? O sigui, estem davant de la pitjor cara del neofeixisme, que s'ha plantat, i s'ha plantat per Andalusia perquè és el primer lloc on s'han fet eleccions. Però no perdem de vista que a qualsevol lloc on s'haguessin fet eleccions haguessin estat presents, i a Catalunya no és una excepció. És més, Catalunya és un territori especialment sensible, no podem oblidar que Vox forma part activa del judici del procés. Llavors, aquí hem de tenir molt de compte, i per això és tan important que sortim massivament al carrer i deixar-li clar a aquesta gent que nosaltres no permetrem cap política neofeixista, ni a ells, ni al Partit Popular, ni a Ciutadans. I hem de deixar ben clar que Partit Popular i Ciutadans ho han de pagar o no han de pagar, que és a les urnes.
No, i a més, qui valida aquestes polítiques, és a dir, qui Andalusia està validant aquestes polítiques, ens agradi o no, és la força més votada a Catalunya, és a dir, la força que més representació té al Parlament de Catalunya, que Ciutadans és qui està validant aquestes polítiques, arribant a acords, directe o indirectament, tant se val. Però arribant a acords amb aquesta formació.
Són directes, i a més aquí a Barcelona, o sigui, aquesta gent es pensa que ens llapem el dit, perquè no pot ser. Jo he vist aquests dies el candidat de Ciutadans per la ciutat de Barcelona, el Manel Valls, intentant fer una espècie de joc malabar per dir que Ciutadans no ha pactat amb Vox, i que a sobre la culpa era del Partit Socialista perquè no s'havia abstingut perquè el Vox no entrés al govern. Escolti, Ciutadans ha pactat amb Vox. I ja està. I si no serien avui o demà, quan sigui la presa de possessió, vicepresidents. No ho serien. I ells ni tan sols han fet l'intent d'un govern alternatiu. Ni tan sols... Res. Aquesta gent, en 48 hores, tant Ciutadans com el Partit Popular, havia claudicat a totes les propostes xenòfobes, masclistes, homòfobes de Vox. Llavors, això és la dreta que tenim. El que jo crec ja, el que nosaltres des del moviment feminista pensem, és que potser Vox està sent més l'excusa que no pas la conseqüència. Que, per exemple, la setmana passada hem vist com el Partit Popular va presentar al Congrés dels Diputats una petició per expulsar tots els menors d'edat no acompanyats. I això no s'ho havia demanat ningú. Llavors, el que jo penso personalment, i el moviment feminista crec que també, és això, que al final aquesta gent de l'ultradreta està servint d'excusa per als partits de dreta, que també s'estan senyalant com d'ultradreta, per fer el que realment volien fer, que són polítiques absolutament neoliberals en lo econòmic i totalment conservadores en lo social. I això és el que tenim.
I que ningú s'excusi en dir que això és Andalusia, perquè pels drets humans no hi ha fronteres. És a dir, els drets humans s'han d'aplicar a Andalusia, a Catalunya, a la Comunitat de Madrid, a Zàmbia, a Zimbàbue, no? o a la zona més oculta de Rússia, no? Els drets humans són els drets humans i s'han d'aplicar.
Aquí no hi ha ni fronteres, ni edats, ni classe social, ni res, perquè aquesta gent neofascista primer va per nosaltres, les dones, però després anirà per uns altres i després per uns altres, perquè aquesta gent té clar que els únics que han de tenir privilegis són ells. No estem disposats, les feministes, no estem disposades a passar per aquí, ni per les dones, ni per ningú. I hem decidit plantar cara des del primer moment, i estarem al carrer i on faci falta, tots els dies, totes les hores i a totes les convocatòries que sigui necessari, però sobretot fent consciència i alçant la veu per dir que aquest any, que és un any electoral, 2019, la gent sigui molt conscient del que vota, perquè la gent pot estar molt emprenyada, pot estar a disgust o pot estar com vulgui o moltes coses, però hem de ser conscients que l'arma més potent que tenim per parar l'ultradreta, per parar el neofeixisme, que ve cap a Catalunya clarament, és el nostre vot. Llavors han de ser curosos i curoses.
Home, de fet, només cal mirar els resultats electorals d'aquests darrers comicis a Andalusia, el gran nombre d'abstenció que hi va haver. Clar. Doncs l'abstenció va ser el que ha propiciat que el vot mobilitzat, que era aquell vot que no tenia representació, hagi pogut aconseguir aquesta representació tan àmplia. D'això n'ha de treure, penso, una lectura com a ciutadans.
Evidentment, és que aquest país, i em refereixo a país com tot l'Estat, sembla moltes vegades que sigui un país on tots tenim molts drets, però ningú vol tenir obligacions. I ens permetim el luxe de no votar quan hem d'anar a votar. I llavors passa el que passa. I ens trobem situacions com la d'avui, que és una situació molt trista, però sobretot és una situació molt perillosa. Semblava que a l'Estat espanyol nosaltres érem com la reserva europea on el feixisme encara no havia entrat, perquè no ens enganyem, el feixisme, el neofeixisme és un fenomen que està a nivell mundial. Mm-hmm. I semblava que aquí estaven com una mica resguardats. Bueno, doncs ja no. I aquesta gent, Andalusia és el primer pas, però aquesta gent va a per totes, a l'Estat, a Catalunya i arreu on els deixem. I aquesta gent només té un programa, és neoliberalisme econòmic, desmantellar serveis públics, zero serveis socials, zero drets socials i civils, i qui té més tingui, pues, que viurà bé, i el que no tingui res, pues, que s'espavili. Perquè al final, darrere de les mesures aquestes més folklòriques, entre cometes, com lo de la caça, la tauromàquia, el no sé què, no sé quant, hi ha unes mesures clares que són absolutament neoliberals, que afecten a tothom. La primera mesura que s'ha dut a terme a Andalusia, ho han anunciat, és que li baixaran els sous als metges. Clar, què fas així? Pues estàs debilitant el sector públic de la salut, que la salut d'Andalusia és de les millors del món, per començar a afavorir altres sectors sanitaris privats. Llavors, no només hem de veure el tema dels drets socials i civils, que és molt important, sinó també la política econòmica que aquesta gent vol aplicar, que és neoliberal salvatge.
Escolta'm, avui a les 7 de la tarda, concentració serà, és de moment l'única o n'hi ha més de previstes?
A Catalunya?
Sí.
Hi ha molt.
Avui hi ha, o sigui, avui hi ha aquesta, a Catalunya hi ha diverses, no només a la Barcelona, moltes, sí, hi ha moltíssimes.
Hi ha moltes, hi ha Barberà, hi ha Terrassa, hi ha Hospitalet, hi ha Blanes, hi ha d'arreu. Però de moment està prevista la d'avui i anirem veient. A veure, nosaltres ja estem al carrer de manera contínua i suposo que tindrem la culminació el 8 de març. Perquè ja s'està preparant el 8 de març. I si els atacs contra les dones continuen, doncs nosaltres les dones continuarem al carrer, per les nostres drets i pels drets de tothom, perquè protegir els drets de les dones i de les nenes és protegir els drets humans de tothom. Llavors nosaltres ja tenim consciència, ja hem pres consciència de que estarem al carrer i allà on calgui, ja de manera permanent, perquè l'atac és permanent i cada vegada serà més fort, perquè cada vegada s'estan assumint més aquests postulats per gent que fins ara s'havia pujat a l'ola del feminisme, això, com de postureo, no?, però que ara està veient un altre discurs i està veient que aquest discurs antifeminista pues, també que té, potser que també té vots, no? Només hem de veure, per exemple, la candidata que han posat a Madrid, no?, que es declara antifeminista i no sé quantes històries mal, no? Bueno, pues algú ha vist que aquest discurs del cunyau, no és el que decim ara, també dona vots. Llavors, pues, bueno, pues estem conscients que els atacs al feminisme seran molt durs i per això nosaltres estem preparades per fer el que calgui.
Doncs recordeu la tarda, busqueu-la que es quedi més propera, si es baixa a Barcelona, si no a Blanes, si no a Tarragona.
Sí, a qui voleu, sí, digue'm. Una cosa, a qui vulgui buscar la seva manifestació, hi ha una pàgina web que es diu www.feminismoniunpasoatras.com, que aquí estan totes les manifestacions, no només de Catalunya, sinó de tota Espanya, i aquí podeu buscar la que us agafi més a prop.
Doncs a feminismoniunpasoatras.com, aquesta és l'adreça. Núria, ens veiem aquesta tarda, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Cuida't, a reveure, fins després.
Gràcies, adeu.
País mobilitzat avui, intentant defensar allò que està en risc, que és els avenços socials. Dilluns passat, no ahir, sinó ara ahir va fer 8 dies, parlàvem amb l'Antònia Abad, ho dèiem, i de fet ahir s'havia d'anar a Madrid per saber, bueno, el MAP, no?, això de la política pesquera, amb què quedava, les restriccions, els hi estan fumant una clatellada als pescadors de la Mediterrània, pretenen que rebaixin un 10% la quota de pesca el primer any, i a partir d'aquí, doncs, fins a un 30% en anys successius, en funció de la reacció del mar i de tal. Ahir enmig parlàvem amb l'Antoni Marzoa, però bueno, l'AVE és el que és i per tant vam preferir deixar-ho i en tot cas reprendre la conversa avui. Antoni, benvingut, molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, ahir sentia que molt, molt optimista no tornaves de Madrid.
No, jo a vegades penso que sóc una mica càustic, però no es pot ser optimista. Com apuntes tu, es pretén una reducció el primer any del 10% i un acumulat del 40%.
40%?
Sí, el 40%, un 10 més un 30%. Mm. I això des del reconeixement de que la flota del Mediterrani espanyola, diem, ha fet una reducció que supera el 40%. I aleshores això vol dir d'alguna forma, jo soc de lletres, no soc de números, de lo que es pretén és deixar-nos pràcticament amb un terç de lo que ha estat la nostra flota, no? I bueno, a partir d'aquí, pues, el que fa hom és analitzar el perquè i quina justificació té això, no? I jo sempre defenso que se'ns està fent servir, malauradament, com a boc expiatori pels excessos comesos amb altres activitats, no?
És a dir, que alguns es passen i pringueu vosaltres, per entendre'ns.
Sí, jo dic que el pescador sempre ha estat un guardià de la mar, ¿vale? Perquè ell és el primer que és conscient de que el seu sustent, el seu modus de vida, la viabilitat per la seva família, el benestar, li ve del fruit de la seva feina. Mm-hmm. Per tant, ell, a banda que és el primer de tenir cura, a més és testimoni de tot el que passa allà fora, perquè estan treballant a la mar tots els dies, al llarg de les 24 hores, si estem pensant en les diferents pesqueries, no? Mm-hmm. Tot i que l'horari màxim són 12 hores, doncs, sí. L'arrossegament surt a les 6, torna a les 6, mentrestant tens la gent de l'art menor, palangre i tal, i a les 10 o a les 11, en funció de l'època de l'any, doncs ja surten de la nit a l'encerclament. Amb la qual cosa sempre tenim pescadors a la mar que estan mirant de guanyar-se la vida des del respecte i la defensa del criteri de la sostenibilitat, però que també són testimonis de quina és la situació. I el problema es troba, sobretot, penso jo, en que, com sigui que sobretot els pescadors catalans i de la resta de l'Estat venim comunicant, jo dic sempre, des de fa molts decennis, quin és el resultat de la nostra activitat diària i informem de quines espècies, de quins tamanys, de quins volums i fins i tot de quin preu l'han venut, ha estat i és l'única font d'informació que hi disposen les administracions públiques i, per tant, els científics i altres grups d'interès. I el que fan és reduir-ho tot amb un silogisme, amb una única premissa, quan haurien de ser dues, però arriben a la conclusió i ells diuen, bueno, hi ha pescadors que pesquen això, cada vegada sembla que hi ha menys peix o surten peixos més petits, per tant, el que hi ha és sobrepesca, sobreexplotació, no? I no, el que fan els pescadors és, a banda de retractar-se, doncs al donar aquesta informació, el que ens estan transmetent és quina és l'evolució de l'estat del recurs. Són un termòmetre.
Clar.
Ells són aquells testimonis dels que jo perdians, no? I són els que denuncien el que està passant i els efectes, doncs, del canvi climàtic, de la pressió demogràfica, de la contaminació, dels emissaris, dels plàstics de tot tipus i tot el que vulguem, no? Mm. Fins i tot el factor nuclear. Vull dir que la Mediterrània diuen que és el mar més contaminat i és el que té una major densitat de centrals nuclears i és el que hi ha una major pressió del tràfic mercant. Bueno, de tot això, al final, els pescadors han de ser els culpables o hem de començar a reconèixer que ells sí han fet la part de la seva feina i fa molt de temps que van deixar de ser una part del problema i han passat a convertir-se en víctimes pures i dures.
Aquesta és una variable que vas comentar i que jo crec que és molt interessant, que és precisament això que tu deies, eh? D'on s'extreuen les dades sobre les quals s'apliquen o es decideixen les polítiques pesqueres, no? Mm. I tu apuntaves això, que les úniques dades que tenen són les que porteu vosaltres i que, per tant, es basen i feies aquesta paradoxa, no? Curiosa i real, que és que resulta que, per entendre'ns, l'estadista és el culpable. És a dir, aquell que ofereix la dada acaba sent el responsable del problema.
Efectivament. És així de trist.
Doncs,
I
recuperant avui m'he anat a recuperar l'entrevista, però l'Antoni Abad ens deia que heu engegat una mena de recompte amb el amb Ciències del Mar, em sembla, no, el CSIC, des de les cofradies, per tenir unes dades que no siguin ni les vostres ni les poques que té el govern espanyol de la quantitat real de peixos que hi ha a la Mediterrània, no?
Sí, però tot això és una tasca supercomplicada.
Vale.
Hi ha estudis, fa dos anys, no arriba encara dos anys, es va presentar un estudi que va fer l'institut aquest francès, l'IFREMER, que és d'un prestigi reconegut a nivell mundial, i van presentar un estudi que es diu Ecopelgol, que el que ha fet és analitzar durant una sèrie d'anys quin és l'estat de les espècies pelàgiques, la sardina i el seitó, al Golf de Lleó. I es va presentar com a primícia gràcies al nostre director general, el senyor Sergi Tudela, que abans de fer-se la presentació oficial pues, ens van venir a la Direcció General de Pesca i davant de les entitats representatives del sector i dels científics del país pues, va presentar la responsable els resultats. I ella el que ens venia a dir és que la pesca és l'activitat probablement en menor incidència en aquest sentit, que no són els culpables, i ho establien percentatges que jo ara no recordo exactament. Però també ens deia que, per exemple, el que estan veient és que, pel cas de la sardina i el seitó, el que diuen el reclutament, la quantitat de població que s'incorpora al recurs, continua estant el mateix, és a dir, la capacitat de reproducció es manté. Però, en canvi, els peixos són més petits, són més magres, ¿vale? I això ho veig, pues, per exemple, el tema del canvi climàtic. Amb l'augment de la temperatura es produeix paral·lelament una reducció de l'oxigen disponible i el que fan les espècies és adaptar-se a les condicions del medi. Què fan els peixos? Ells continuen utilitzant la mateixa quantitat d'energia per generar i mantenir funcionant les gònades sexuals. Però, en canvi, per créixer o muscular, digue-li com vulguis, doncs d'aquí treuen, vale, part de l'energia i la dediquen, com deia, pues, al tema de la reproducció. Bueno, aquest és un factor, per exemple, que el pescador no és el culpable, però sí que es veu afectat directament. Vale? Després hi ha moltíssimes més coses. Quins són els moviments migratoris i una història que, bueno, que per això tenim els tècnics. Però el que no es pot fer és aquesta reducció a l'absurd de la que parlàvem al principi, de que, cony, el missatger te'l carreguis. Vale? I en aquest cas ens estem carregant des de fa molt de temps el missatger. El que preocupa és que mentre els europarlamentaris i des de la Comissió Europea i el Consell de Ministres Europeu es diu pues, que s'ha de reduir i que ara cal rebaixar un 10%, i a partir d'aquí, els 4 anys següents, un altre 30% acumulat. Ah. Bueno, tu dius, jo havia manifestat, ahir ho vaig recordar a la Secretaria General de Pesca, i ho he fet per escrit, i ho he fet al Consell Consultiu del Mediterrani, al MEDAC, i arreu on m'han volgut escoltar. La rentabilitat d'una empresa pesquera mitja, una bona barca d'arrossegament, moderna, i amb una tripulació ajustada i tal, està al voltant entre l'11%, diguem-li el 10%, de rentabilitat.
Val.
Si tu, amb aquesta empresa pesquera, que el que fa és mantenir uns llocs de treball importants i proveir-nos d'un producte de la màxima qualitat diàriament i cobrir aquesta demanda del consumidor, el que fas és dir-li que redueixi la seva activitat, la seva productivitat, un 10% directament, si ets coneixedor d'aquestes xifres, i aquestes són xifres que estan al Ministeri, pues el que estàs dient és l'estàs condenant amb una mort súbita. Si no sols això, sinó que li dius i en els següents anys et continuaré aplicant pràcticament un altre 10% anual, per dir-ho d'alguna forma. Bueno, això és absurd, és una reducció lineal, sin ton ni son, que dius, bueno, per què ens continuen assenyalant a nosaltres i per què es continua castrant, mutilant a la pesca. Jo sempre he defensat que nosaltres tenim una sèrie de problemes, però un molt important és la manca de pes social. Els pescadors són pocs.
Sí, sí.
Tot i que generem una riquesa molt important, perquè cada lloc de treball a la mar genera entre 5 a 10 llocs de treball en terra, són pocs. I si no tens pes social, i a sobre som un col·lectiu en certa mesura atomitzat, vale? Perquè som un col·lectiu amb una idiosincràsia molt peculiar, perquè estan treballant ells allà fora amb unes condicions més dures que allà. Jo jo sóc bussejador professional i jo sempre dic, hòstia, a mi si em dones subministre d'oxigen, jo a l'espai puc estar sense cap problema, perquè l'espai és estable. Però si et foten dins de l'aigua, l'aigua tens corrents, canvis de temperatures, onatges, és un entorn inestable que és contrari al desenvolupament de l'activitat humana de la mateixa de supervivència. Bueno, aquests professionals que se la juguen, que fan les inversions de la seva butxaca i que es juguen al tipus cada dia per garantir-nos el subministrament d'un producte de primera qualitat, de la més alta qualitat, en el mateix dia. Escolti, aquests senyors no són els culpables de tot el que està passant. I tot el que està passant era aquella relació que hem fet abans d'activitats sí, sí. que hi ha i que incideixen al litoral i al recurs, al medi. No? Bueno, hauríem d'aixecar el cap i començar a pensar en quines són aquestes altres activitats que es coneixen i què es pot fer. Mm-hmm. El que no podem dir és, com s'està dient, i hi ha un comunicat que ja ha fet la Comissió Europea, de que es farà això, de fer aquesta reducció bestial, i que si no es veuen uns resultats que agradin, doncs es continuarà accionant sobre la pesca. Dius, escolti, vostè continua actuant allà on no hi ha la solució. No?
Ens està tirant el pacte a la fam sense realment arreglar el problema. De fet, si és que hi ha problema, perquè el primer que hauríem de fer és mirar si hi ha problema, és a dir, agafar Clar. Unes dades que siguin reals i no en base a la feina d'uns quants.
Mira, jo ahir recordava a la reunió a la Secretaria General i al seu equip. Jo fa, en aquests dos anys he estat matxacant sobretot que miressin quina és la realitat social i la realitat econòmica del sector de la pesca, i a partir d'aquí sí que podrien començar a dissenyar mesures, però tu has de conèixer aquella realitat sobre la que vols actuar. Si no, vas malament.
Antoni,
si mirem... Perdona, sí, que m'allargo, no?
No, bueno, ho hem de deixar aquí, queda vale. segons els acomiadar. Jo crec que la idea general ha quedat clara, i també penso que ha quedat clara que hi ha un neguit que haurem de seguir explicant des d'aquí, des del Far. No, a tu faltaria més. Moltíssimes gràcies per haver-nos aclarit.
A vosaltres.
Fins la propera, a reveure. Com podeu veure, el sector de la pesca amb risc i, no vull dir guerra, però sí amb alerta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Mil euros! Mil euros! M'han tocat 1.000 euros!
En un establiment de la Ubet s'amaga una butlleta premiada amb 1.000 euros.
Rasca la Ubet i guanya premis en metàl·lic. 10, 20, 50, 100 i 1.000 euros per bescanviar en establiments associats de l'Escala. Ubet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a 16:00 PM, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a 16:00 PM.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Creu-me que aquest sol brilla igual per tothom.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.